Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb temperatures més suaus. 7 graus a Girona, 5 graus al poble de Segur i 12 a Horta de Sant Joan. 21è dia consecutiu amb el servei de Rodalies alterat. I la novetat d'avui és que el sindicat majoritari ha desconvocat la vaga. El govern, però, avisa que hi pot haver problemes a les primeres hores. Per tant, fem un cop d'ull a com està arrencant el dia. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com arrenca el dia?
Doncs mira, avui podem dir que el dia arrenca prou bé. Bueno. Tenim trens a totes les línies i de moment només ens consta un tren cancel·lat a la R1, direcció cap amunt, cap a Calella. Segons Renfe, el dia arrenca amb un 90% del servei en marxa. 90% hem d'entendre dins l'oferta ja restringida des de l'accident de Gelida, perquè recordem que tenim mitja dotzena de línies amb talls per inspecció a la xarxa. La R4 de Martorell Central a Sant Sadurní, la R3 de Fabra i Puig a la Torre de Querol, l'R8 de Martorell Central a Granollers Centre, la R15 de Reus a Riba-roja i la RL4 de Cervera a Manresa. Però de moment avui, pel que em preguntaves, veiem que a les pantalles hi ha trens a totes les línies i no veiem retards, com vèiem ahir.
Sí que hi ha sindicats minoritaris que mantenen la protesta, no, Joan?
Sí. L'acord ahir es va assolir amb els sindicats majoritaris, CEMAF, UGT, Comissions Obreres, i quan Renfe es va posar a les 4 de la tarda a reprogramar els serveis en virtut d'aquest acord, hi va haver treballadors que no van acabar la vaga fins a les 12 de la nit. Per això l'operadora va avisar, compte, que per demà preveiem restablir la normalitat, però encara pot passar, sobretot ara a primera hora, que hi hagi alteracions. Què hem d'entendre per alteracions? Doncs un tren que no passi. Que no passi per què? Doncs perquè el tren potser no ha arribat a la capçalera de la línia o perquè aquell tren no té maquinista. Això aquest matí, sobretot aquestes primeres hores, pot passar. O algú pot estar en una estació i dir no, és que el tren de la pantalla no m'ha passat. Pot haver-hi alguna alteració, no diem que no. Però de moment el dia comença amb aquest 90% del servei que, venint d'on venim, no deixa de ser una bona notícia.
Gràcies, Joan. Doncs bona notícia aquesta hora. L'acord entre sindicats i el Ministeri inclou també, recordem, 3.600 noves contractacions. A Renfe i Adif ho ha pujat fins a 1.800 milions d'euros la partida en manteniment en els pròxims 5 anys. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de pactes i de la relació que han de tenir el Partit Popular i Vox. Ara que l'ultradreta ha exigit entrar al govern de l'Aragó, però hi posa un preu més alt després de les eleccions de diumenge.
Aquí se respeta al más votado. No se hace lo que diga la minoría o nada. Los españoles tomarán buena nota.
Llegaremos a acuerdos en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político.
En parlem a partir de les 9 amb el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández. Abans, per això, al matí de Catalunya Ràdio parlarem també amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. 2 mesos després de declarar-se la pesta porcina, el Ministeri d'Agricultura descarta que el virus sortís del laboratori de l'ICTA.
Avui sabem que això no ha sortit del CRESA i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen.
I també ens fixarem en una de les conseqüències del control dels Estats Units del petroli veneçolà. Cuba s'està quedant sense combustible per als avions i això ha obligat a moltes aerolínies a cancel·lar o modificar les rutes. I encara també a l'altra banda de l'Atlàntic continua sent notícia Bad Bunny després de fer història a la Super Bowl. Està a tot arreu les imatges d'aquesta actuació. Doncs bé, l'artista porto-riqueny acaba d'eliminar el seu compte d'Instagram, totes les seves publicacions, la seva foto de perfil, i ja no segueix a ningú, cosa que ha sorprès els 53 milions de seguidors que té.
that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virginia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it. Unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 5 minuts de les 6 del matí. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb dades que confirmen que el mes de gener ha estat el més fred al continent europeu dels últims 16 anys. El balanç de Copernicus, el sistema europeu de vigilància del canvi climàtic, apunta que la temperatura mitjana europea aquest mes de gener ha estat de 2,34 graus sota zero. És més d'un grau i mig per sota de la mitjana.
I a Brussel·les?
Amb la crida perquè Europa redueixi la dependència de Visa i Mastercard, ho demana la directora de la Iniciativa Europea de Pagaments, que és un consorci de bancs del continent. Aquestes iniciatives recorden que, segons el Banc Central Europeu, Visa i Mastercard, que evidentment són americanes, van representar gairebé 2/3 de les transaccions amb targeta a la zona euro el 2022.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
El New York Times i el Wall Street Journal diuen que Donald Trump prepara una enorme marxa enrere en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta setmana, Trump derogarà una conclusió científica que identificava els gasos que causaven l'efecte hivernacle. És important perquè aquesta conclusió serveix com a base legal per regular aquests gasos. Esborrant aquesta conclusió, s'elimina els límits d'aquests gasos que es van poder imposar a les empreses.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb un document oficial que ha publicat el govern sobre la seguretat nacional a Hong Kong. Després de la condemna al magnat dels mitjans pro-democràcia Jimmy Lai a 20 anys de presó, el govern xinès enfatitza en aquest document que té una responsabilitat fonamental en la seguretat de la ciutat.
Avui és dimarts 10 de febrer, ens despertem amb 6 graus a Solsona, 9 a Palamós i 14 graus a l'Aleixar. Temperatura ja alta, amb una mica de vent en algunes comarques, sobretot del sud i a les cotes altes del Pirineu, amb pluja també al Pirineu, amb una cota neu que pujarà cap als 2.000 metres avui. La precipitació es mantindrà pràcticament tot el dia en aquesta zona, una mica intermitent, però més persistent a l'extrem nord i sobretot reactiva de cara a les últimes hores del dia. I a la resta, núvols clarianes amb vent moderat en algunes zones que ja començarà a ser fort puntualment i amb una temperatura que al migdia pot arribar fins als 20 graus a la costa i al prelitoral fins als 22 o 23 a les Terres de l'Ebre.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González, Pere Rossinyol i a partir de 9:45 hi incorporarem també Raque Ogando, activista feminista, per comentar les últimes novetats del cas Errejón, després que l'actriu Elisa Molià hagi canviat de parer i ara mantingui l'acusació contra l'expolític. Abans, per això, ens actualitzarem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I comencem pel Ministeri de Transports i els sindicats que tanquen un acord que permet desconvocar la vaga que hi havia prevista fins demà.
L'acord firmat pel ministre Óscar Puente i els sindicats implica un increment de 3.600 treballadors a DIF i Renfe i, segons el Ministeri, incrementar la inversió en manteniment en 1.800 milions d'euros durant els pròxims 5 anys.
Les mesures que recull l'acord estan encaminades a reforçar la seguretat dels trens, a garantir la inversió en manteniment de la xarxa pels pròxims 5 anys i augmentar les plantilles tant de DIF, amb 2.400 noves places, com de Renfe, amb 1.200 nous contractes, un acord que Diego Martín, de CEMAF, valorava sense estalviar adjectius.
Pero creemos que es histórico, puesto que se abordan muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y, sobre todo, también los profesionales necesarios.
Pel que fa a la millora d'inversions en manteniment, aquest any serà de 861 milions d'euros, xifra que s'incrementarà fins als 1.179 milions al 2030. Des de Madrid, Àngels Lafuente, al matí de Catalunya Ràdio.
El Ministeri d'Agricultura apunta que l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya podria ser el contacte dels senglars amb carn contaminada i descarta que pugui provenir del laboratori de l'IRTA.
El govern ha valorat positivament l'informe, però demana que no s'abaixi la guàrdia per continuar contenint el brot.
L'informe dels experts estatals ha descartat que l'origen del brot pugui estar al laboratori de l'IRTA perquè el virus amb què treballen no és el mateix que ha infectat els senglars i apunten que la hipòtesi més probable és que el contagi s'hauria fet pel contacte dels animals amb residus carnis contaminats. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es mostra satisfet perquè l'informe hagi confirmat el que ja havia avançat l'Institut de Recerca Biomèdica, però demana prudència.
Prudència, que continuïn treballant. Avui sabem que això no ha sortit del CRESA i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen.
L'informe també proposa crear una franja sense senglars al voltant del focus per contenir el brot. Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I Vox apuja el preu per investir el popular Jorge Azcón a l'Aragó i el Partit Popular el reclama que no ho bloquegin.
Mentre que Alberto Núñez Feijóo ha demanat altesa de mires a la formació ultra, Santiago Abascal ha volgut deixar clares les seves condicions, polítiques anti-immigració i contra la transició ecològica i baixada d'impostos.
Vox no puede convertirse en un muro, porque yo no soy sano. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada.
Si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox.
Dins del PP, alguns barons comencen a posar en dubte l'estratègia de les autonòmiques anticipades per mirar de desfer-se de la dependència de Vox. Sentim Jorge Azcón i el president castellano-lleonès Alfonso Fernández Mañueco.
La campanya se ha nacionalizado más y yo creo que es evidente que Vox se ha visto beneficiada.
Tenemos en Castilla y León una estrategia que es hablar de Castilla y León.
Mentrestant, i lluny de l'autocrítica, els socialistes insisteixen a culpar el PP d'haver blanquejat i alimentat Vox. La cap de fila socialista a l'Aragó, Pilar Alegria, és la primera exministra de Pedro Sánchez que fracassa en la nova estratègia territorial del PSOE.
Doncs ens alegra que Castella i Lleó es parli de Castella i Lleó i no de Catalunya, com va estar durant molt de temps en aquesta campanya a l'Aragó. I Esquerra Republicana rebutja de ple la proposta del seu cap de files al Congrés, Gabriel Rufián, de teixir una candidatura unitària de partits a l'esquerra del PSOE de cara a les properes eleccions espanyoles.
Malgrat això, la direcció del partit assegura que, si Rufián vol, tornarà a ser el seu candidat a Madrid.
Gabriel Rufián insisteix a fer una candidatura unitària d'esquerres per frenar la dreta i l'extrema dreta després de la victòria del PP i l'auge de Vox a l'Aragó. Però la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ho descarta així.
Esquerra Republicana es presentarà a les generals amb les sigles d'Esquerra Republicana. Si ell vol ser candidat, ho serà i té totes les ganes. Per tant, si ell vol ser, ho serà.
Des dels comuns, Gerardo Pisarello no tanca del tot la porta a una candidatura unitària.
És encomiable que tingui aquesta vocació, però això s'ha de poder parlar de manera discreta entre les diferents organitzacions.
En canvi, partits com Sumar, el BNG o Bildu ja han deixat clar que s'hi oposen, cosa que tranquil·litza la direcció d'Esquerra Republicana. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern valora positivament la primera presa de contacte amb els comuns per negociar els pressupostos.
L'executiu diu que ha recollit les propostes de la formació de Jéssica Albiach i que les valorarà i analitzarà amb objectiu de tancar un acord i tenir els comptes aprovats abans de la Setmana Santa. Tot i això, des dels comuns, David Cid adverteix que el que és important no són els terminis, sinó les prioritats.
No ens sentim interpel·lats en cap cas per cap calendari, sinó bàsicament pels continguts, trens, habitatge i serveis públics.
Per tirar endavant els comptes, el govern també s'haurà d'entendre amb Esquerra. Els republicans avisen que no s'asseuran a negociar fins que hi hagi un compromís polític per part del govern de Pedro Sánchez perquè Catalunya recapti la totalitat de l'IRPF.
I el Consell de Ministres aprovarà avui l'avantprojecte de llei de gestió pública sanitària per mirar de frenar la privatització de la sanitat. En les comunitats autònomes com la de Madrid s'ha accelerat els últims anys.
Segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'objectiu és posar límits a la privatització sanitària i incrementar el control de la despesa dels hospitals públics que gestionen empreses privades. D'aquesta manera es derogarà la llei que el govern de José María Aznar va aprovar l'any 97 i que possibilita que aquestes operacions. Amb el nou text, les privatitzacions seran de caràcter excepcional i només es permetran quan no sigui possible la prestació pública.
I també posem l'ull avui a Cuba perquè està a punt de quedar-se sense combustible com a conseqüència de l'embargament i les amenaces dels Estats Units d'imposar aranzels a qui subministri petroli a l'illa caribenya.
L'escassetat ja afecta, de fet, el turisme, la principal font de divises de Cuba, perquè els aeroports s'han quedat sense querosè. Les companyies Iberia i Air Europa han anunciat que en els vols directes de tornada hauran de fer escala a República Dominicana per omplir el dipòsit. La russa Aeroflot també ha ajustat els horaris dels vols i ja no ven bitllets a l'illa, i les companyies del Canadà, el país que hi envia més turistes, han reajustat la freqüència i les rutes i ofereixen cancel·lacions sense penalització.
I a més, també ha començat a tancar algun hotel amb ocupació baixa.
Els clients els han començat a concentrar en altres establiments per estalviar combustible. Segons dades oficials del govern cubà, l'any passat el PIB de l'illa es va contraure un 5% i des del 2020 un 15%.
La conferència anual de Múnich sobre política de seguretat internacional alerta que el sistema mundial està en descomposició i assenyala la política exterior de Donald Trump com la gran amenaça de l'ordre internacional.
A l'informe previ elaborat per aquest 2026 es considera Trump, per sobre d'altres líders com l'argentí Javier Milei i multimilionaris com Elon Musk, com un demolidor de les normes i les institucions internacionals. Alerta també que aquests dirigents es poden consolidar aquest segle XXI i dur les societats liberals democràtiques a la seva destrucció. Els Estats Units han rebutjat l'informe i ara el president de la conferència, Wolfgang Ischinger, espera que la reunió anual que comença divendres al secretari d'Estat nord nord-americà Marco Rubio no faci com l'any passat el seu company de govern, el vicepresident J.D. Vance, que va lloar l'extrema dreta europea.
Suposo, fins que no es demostri el contrari, que podem esperar que el secretari d'Estat nord-americà parli de política exterior nord-americana i no de temes que no són directament de la seva competència.
A la conferència de seguretat de Múnich hi participaran més de 60 caps d'estat mundial que reflexionaran sobre els reptes globals de les relacions internacionals.
I la parella i còmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, podria exculpar Donald Trump a canvi d'un indult.
Tal com es preveia ahir, Maxwell es va negar a respondre a les preguntes del Congrés, emparant-se en la cinquena esmena, però va dir que estava disposada a fer-ho a canvi d'un indult de Trump. Després d'una breu audiència porta tancada celebrada per videoconferència des de la presó de Texas on està reclosa, l'advocat de la britànica és qui ha explicat que la seva clienta estaria disposada a declarar i exculpar tant Trump com també Bill Clinton sempre que se la indulti.
El primer ministre britànic Keir Starmer no dimitirà pel cas Epstein malgrat les pressions internes al seu partit. Un dels que li ha demanat és el líder laboralista escocès Anna Sarwar, que li demana fer un pas al costat per la mala gestió que ha fet del cas.
Starmer va nomenar un ambaixador als Estats Units, Peter Mandelson, malgrat saber que tenia vincles amb el magnat condemnat per tràfic sexual de menors. Això, segons el líder laborista escocès, malmet les perspectives electorals del partit. De moment, Starmer té el suport del gruix del Partit Laborista després que han plegat dos dels seus col·laboradors més estrets.
I, finalment, també el cas Epstein està esquitxant la monarquia britànica.
També, el rei Carles III ha vist com les crides saben i li retreien els vincles del seu germà Andreu amb Epstein.
Carles! Quan fa que sabies això de l'Andreu i l'Epstein?
Després d'això, Carles III ha dit que col·laborarà amb la policia en la investigació en la relació de l'expríncep Andreu amb Epstein.
Són les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí s'han de desllotjar les més de 400 persones que viuen en tendes de campanya en un lateral del carrer número 2 de la Zona Franca de Barcelona.
L'Ajuntament assegura que l'actuació s'ha de fer per motius de salubritat.
El consistori assegura que l'actuació es fa per salubritat perquè a la zona hi ha diverses plagues. També diu que té censades totes les persones que viuen en aquest punt perquè fa temps que treballa amb el col·lectiu. Molts esperen regularitzar la seva situació amb l'anunci que ha fet el govern espanyol. En Mohamed té 22 anys i fa 6 mesos que viu en aquest carrer.
Yo voy a trabajar, a navegar, dinero, comer, ropa. No tengo papeles para trabajar, pero yo busco trabajo.
Fins ara han estat atesos per l'equipament integral de la Zona Franca. Allà poden dutxar-se, recollir roba o carregar el mòbil. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
En el judici pel cas Pujol, que ha entrat en el capítol dels moviments de diners d'Andorra, només un dels nou testimonis ha reconegut un pagament a un compte de Jordi Pujol Ferrusola.
Aquest testimoni, Núria Villena, ha reconegut un pagament a Pujol Ferrusola de 10 milions de pessetes per un projecte que pretenia dur estudiants dels Estats Units a Andorra. La resta de testimonis han dit que només coneixien l'acusat i la seva exdona per la televisió.
Nunca he tenido 7.000 euros.
7 millones.
O 7 millones, perdón. Nunca he tenido esa cantidad. O sea, no.
No sé de qué me está hablando.
¿Sabes si en esa cuenta se llegó a almacenar 90 millones de pesetas?
No sé nada de nada. Si eso es cierto, la tercera parte debe ser míos. Dígame dónde tengo que ir a cobrar.
Segons la Fiscalia, Jordi Pujol Ferrusola va ocultar la fortuna familiar a Andorra fent moviments sense base econòmica real amb comptes a terceres persones.
La justícia imputa dos exdirectors de la Guàrdia Civil per l'espionatge a independentistes catalans en el marc del cas Pegasus.
Per primera vegada, un dels investigats és actualment magistrat del Suprem. L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, haurà de comparèixer per cinquena vegada als jutjats de Barcelona.
Encara no hi ha data per les citacions judicials, però per Joan Arús, president de Sentinel Alliance i portaveu dels Carallans, és un pas important.
El govern espanyol promou la protecció de drets digitals amb una mà i desplega programari espia de grau militar contra la societat civil amb l'altra. Que per primera vegada s'imputin exdirectors de la Guàrdia Civil per l'abús en programaris mercenaris espia contra la societat civil és un pas endavant.
Maria Núria Rebetlle pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquesta notícia perquè creix l'addicció als jocs d'atzar entre els nois de 14 i 18 anys. Més d'un 8% que en fa en aquest cas un ús problemàtic, mentre que entre les noies la xifra no arriba al 2%.
Són dades de l'última enquesta del Ministeri de Sanitat sobre comportaments addictius. El joc online, com loteries, ruletes, bingos o apostes esportives, és el que crea més addicció entre els joves davant dels jocs presencials, ho explica Javier Padilla, el secretari d'Estat de Sanitat.
Sí que creo que la dinámica es diferente en el ámbito del juego online, en el que las cifras que tenemos son peores que las que teníamos en el año 2019 y en el que además parece que la capacidad para la atracción de desembolsos importantes de dinero es mayor porque la facilidad del clic es mucho más sencilla, ¿no?
Les enquestes fetes en més de 800 instituts apunten també que disminueix l'addicció a la pornografia i a les xarxes socials, uns indicadors que van tocar sostre el 2021, just després de la pandèmia, i que ara caldrà veure si consolida la tendència a la baixa.
I a Los Angeles ha començat el judici contra les grans companyies tecnològiques per les addiccions que creen les seves aplicacions.
Una jove de 20 anys acusa Meta i Google d'haver perjudicat la seva salut mental des de nena pel disseny addictiu d'aplicacions com Instagram i YouTube.
Si el primer dels tres casos programats davant del Tribunal de Los Angeles contra xarxes socials i plataformes online com YouTube, Meta o Instagram compta amb la resposta judicial esperada per part dels defensors de les víctimes, la justícia nord-americana podria trobar-se amb centenars de casos similars. Casos com el de Juliana Arnold, mare d'una noia que va morir als 17 anys arran d'una intoxicació provocada per la droga que li va donar un home que, a través d'una xarxa social, li va prometre una solució contra l'ansietat que patia.
Seré en aquesta sala judicial representant a ella i a tots els altres nois i noies que han pres mal i han mort per culpa de les xarxes socials i els seus perillosos algoritmes i productes. Els han creat amb la intenció de provocar-los addicció.
Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els escortes de Carlos Mazón el dia de la dan han explicat a la jutge que els va estranyar que el llavors president valencià els demanés que els deixessin sol al Ventorro, tot i que no era la primera vegada que els ho requeria. València, Alba Barbosa.
Els tres escortes que estaven de servei el dia de la dan han explicat que van acompanyar Carlos Mazón al Ventorro a peu i que es van retirar abans d'entrar al restaurant a petició d'ell. Joan Bertomeu, advocat.
En teoria es va dir que esperant en Palau fins a nova ordre, o això han dit així.
Els escortes no van sentir durant aquella jornada cap comentari de Carlos Mazón sobre les inundacions. Ximo Esteve, de l'acusació particular.
Ni tampoc fiquen ningun tipus de sirena o alarma per a despejar, per a que el trànsit s'apartarà, perquè, diguem, per a que es donaren pas. Per tant, anaven en una actitud absolutament normal.
La declaració de l'equip de seguretat també ha servit per acotar l'arribada de Mazón al Palau de la Generalitat. S'hi va presentar quan faltaven 10 minuts per a les 8 del vespre. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'excap de gabinet de Mazón, José Manuel Cuenca, nega que el dia de la dana digués a l'exconsellera d'Emergència Salomé Prades que no confinés la població.
Ho ha negat, tot i que els whatsapps que Prades va entregar a la jutgessa de Catarroja, Cuenca li deia que no confinés la població i que mantingués la calma. Sentim la seva resposta a la pregunta que li feia la diputada del grup mixt Águeda Micó a la Comissió d'Investigació del Congrés.
Li va dir coses com ja, mujer, però confinar una província és una barbaritat. Llévate això del cap, per favor, tranquil·la, che. Paraules textuals de vostè a la consellera Prades. Per què li va dir tot
yo
això?
Jo únicamente ya le digo que no di ninguna instrucción y simplemente lo que trasladaba era una reflexión en relación a que lo que se hiciera y lo que tuvieran que hacer se hiciera con la cobertura legal.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Cafè torrefacte i xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament. I quasi, quasi normal, honey, everything is gonna be alright.
Joan Miquel Oliver, Masoni i Anna Andreu s'afegeixen a la programació del Festival Ítaca. Aquests se sumen als caps de cartell com Sidoní, Love of Lesbian, la Ludwig Van o 31 Fam, que ja coneixíem. El festival comença el 4 d'abril a l'Escala i acabarà el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.
La segona.
I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi, per tu.
Masoni, Roger Mas, Gemma Ometo, Raixan Red són algunes de les primeres confirmacions de la nova temporada del Molino de Barcelona, que vol seguir amb una programació amb veus consolidades i també amb propostes d'autor. El primer concert serà de Masoni, que inaugurarà la temporada el proper 27 de febrer.
I la tercera?
Bad Bunny, que dispara totes les especulacions després d'esborrar tot el contingut del seu Instagram. El cantant només manté els 53 milions de seguidors i l'enllaç del seu àlbum Debí tirar más fotos. Els seguidors diuen que això podria ser l'antesala d'un gran anunci o simplement un punt a part per tancar una etapa després de l'èxit d'aquests mesos amb els Grammy o la Super Bowl.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol perd el Villarreal 4-1.
Partit molt fluix dels blanquiblaus que van protestar per un gol anul·lat a Omar amb empat a 0 al marcador. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
La
la primera part no és per marxar 2-0 perdent ni molt menys. Sí que la segona, quan hem volgut anar apretar dalt, ens han matat, hem volgut intentar ficar-nos al partit amb un gol ràpid i ha sigut un error, perquè ells a la transició ens han liquidat, no hem sigut agressius, no hem sabut parar les contres i a partir d'aquí doncs, el partit ja està liquidat, clar.
I haurem de tornar a operar la campiona d'esquí, Lindsay Vonn.
Ella mateixa ha confirmat aquesta nova operació de la tíbia, assegura que no té res a veure l'accident que va tenir amb el fet de córrer amb els lligaments trencats. Avui participació catalana als Jocs Olímpics d'hivern, a la prova d'esprint d'esquí de fons a partir de les 10, Marc Olell, Jaume Puello, Bernat Sallés i en patinatge artístic a quarts de 7 amb Tomàs Guarino.
Rafa Juste, que exerceix des d'avui com a president del Barça.
Amb Laporta que ha assegurat que encara d'aquesta manera el procés, amb molta empenta.
Amb força d'esperit, amb energia, amb ganes d'explicar l'obra que hem fet, amb ganes d'explicar com culminarem aquesta obra si guanyem, amb ganes d'explicar l'experiència que tenim i les ganes que tenim de defensar el Barça, perquè l'estimació que tenim pel Barça passa per defensar el Barça contra tot i contra tots.
El cens disponible del 15 de febrer al 23 i el 2 de març els precandidats han de recollir 2.300 signatures. El 15 de març, eleccions.
Avui a partir de les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre la gala d'entregues de premis. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se, per qui li estigui costant, pot ser la idea de banyar-se a la banyera. És que s'està perdent el banyar-se a la banyera, no sé si us heu fixat, i la prova tan penosa com irrefutable és que a la majoria de cases on abans hi havia una banyera, ara hi ha una trista dutxa amb terra de pissar i un difusor d'aquests que en diuen d'efecte pluja. Perfecta metàfora dels nostres temps, no creieu? Haver substituït un espai d'hedonisme i de desconnexió per la funcionalitat freda i prosaica d'una dutxa dempeus. I per això, amics i amigues, voldria fer una crida als que encara teniu banyera a casa. Avui, quan sortiu de la feina, passeu per Cala Droguer i compreu unes sals de bany i unes espelmes, ompliu la banyera d'aigua calenta, poseu música tranquil·la, despulleu-vos i entreu a la banyera disposats a retrobar-vos amb el vostre jo més sensual i que sigui el que Déu vulgui.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui i ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui més cançons sobre la vaga de maquinistes.
Sí, que s'ha acabat, però va començar ahir amb la setmana. Per això avui fem un segon capítol de cançons en què el títol de la cançó apareix tan bon punt arrenca la primera frase de la cançó. És el cas d'aquest Anyway You Want It, un dels grans èxits del Journey.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor.
I anem als 80, La Guàrdia, un dels grups més èxit de la dècada. També del final dels 80, també és veritat, que, per cert, ha celebrat 40 anys de carrera.
Jo vull ser rei. Ser per collons cap de l'estat. Tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà. Fer-ho tot bé. Ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb el botó engegat, tan avorrit està envoltat per una colla de llepons, suant infalibilitat, com un cacic, com dictador.
Arrencada norma dels Pets, Jo vull ser rei, tant en la música com en la lletra. Per cert, una altra proposta del Jofre Llombart, un petó des d'aquí.
Bé,
ser rei, podré ser rei, podré ser rei, podré ser rei.
Són 6:45. Repassem aquesta hora els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una bona notícia pels usuaris de Renfe. Avui ja no hi ha vaga.
Sindicats majoritaris i el Ministeri de Transports han arribat a un acord per desconvocar-la a canvi de més inversió en infraestructures, manteniment i personal. Segons el govern espanyol, 1.800 milions d'euros durant els pròxims 5 anys. Mercedes Vidal, vicepresidenta de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, ho valorava fa unes hores al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Bueno, veiem un acord força positiu que s'ha treballat entre el Ministeri i els maquinistes. Sí que és cert que hi ha encara doncs, sindicats minoritaris que mantenen la vaga, per tant, ja només per això doncs demà no hi hauria normalitat, però bueno, la normalitat de Rodalies doncs, ja sabem quina és.
I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també amb Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, després que el Ministeri apunti que l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya podria ser el contacte del senglar amb carn contaminada. Descarta, per tant, que pugui provenir del laboratori de l'IRTA.
El govern ha valorat positivament l'informe, però demana que no s'abaixi la guàrdia per continuar contenint el brot.
I, per tant, torna a la hipòtesi de l'entrepà. I en clau política, Vox apuja el preu per investir el popular Jorge Azcón a l'Aragó i el Partit Popular el reclama que no bloquegin.
Alberto Núñez Feijóo demana altesa de mires a l'extrema dreta i Santiago Abascal ha volgut deixar clares les seves condicions.
Vox no puede convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada.
Si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, per cert, Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya. I la manca de petroli per les amenaces de Donald Trump a tothom qui en subministri a Cuba afecta ja els vols de l'illa i també els hotels.
Un dels qui ha deixat de fer-ho és Mèxic. La presidenta Claudia Sheinbaum ho admetia.
No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo.
Aerolínies que volen regularment a l'illa han començat a suspendre o reprogramar els vols perquè els aeroports cubans s'han quedat sense querosè i els hotels mig buits han començat a tancar per estalviar energia.
La còmplice d'Epstein i qui va ser la seva parella s'ofereix per exculpar Donald Trump si li concedeix l'indult.
Ghislaine Maxwell ha invocat la cinquena esmena per no declarar al Congrés, però s'ha ofert aclarir la relació entre el president dels Estats Units i el pedòfil a canvi del perdó presidencial.
I l'Ajuntament de Barcelona desallotjarà avui les més de 400 persones que viuen en tendes de campanya en un lateral del carrer número 2 de la Zona Franca.
El consistori assegura que l'actuació s'ha fet per motius de salubritat, perquè a la zona hi ha plagues. En Mohamed té 22 anys i fa 6 mesos que viu en aquest campament.
Vull despertar, yo voy a trabajar, a navegar, dinero, comer, por ropas. No tengo papeles para trabajar, pero yo busco trabajo.
I treballadors de Correus denuncien que l'empresa prioritza l'enviament de paquets de grans companyies al petit correu.
Sí, això explica per què fins fa 4 dies encara repartien postals de Nadal. Albert Marín és delegat i representant de la CGT, també carter, i ho explica al matí de Catalunya Ràdio.
Com arriba tot aquest gruix de feina, que és sobretot paqueteria comercial, des d'Amazon a Inditex o d'altres companyies, Zalando, etcètera, des de les al nostre lloc de treball se'ns donen instrucció de que s'han de prioritzar aquests enviaments que estan compromesos o pel que sigui, no?
Repassem ara les portades de la premsa, avui amb l'endemà de les eleccions aragoneses. Marc Jurado.
Sí, la Vanguardia. Feijóo allarga la mà a Vox mentre Sánchez evita l'autocrítica. Diari Ara, Vox exigeix al PP entrar al govern de l'Aragó amb condicions. Atenció a la dada del periòdico, Vox va superar el PSOE en un de cada 4 municipis de l'Aragó i la Razón, el PP, posa la catifa a Vox per arribar a un acord de govern. La vaga ferroviària també és tema de portada. El periòdico, vaga desconvocada. Diari Ara, fi d'una vaga amb serveis mínims incomplerts. I enquesta El País, el 58% dels ciutadans tenen poca o cap confiança en el sistema ferroviari. Altres temes de portada, El País entrevista el president francès Emmanuel Macron. L'estratègia de doblegar-se davant dels Estats Units no dona resultats. També ocupa la gran foto de portada, però si hi ha una foto que destaca és la de Bad Bunny, que, segons la Vanguardia, va guanyar la Super Bowl a Trump. I acabem amb l'Ara, que explica que les obres al túnel de Rubí duraran 3 anys. Recordem que es tracta d'una infraestructura clau per les mercaderies internacionals i el periòdico on destaquen que el Barça obre la campanya electoral amb la dimissió de Laporta.
Avui a Oliana es desperten amb 6 graus, al migdia arribaran els 15 i a la Ràpita en tenen 12 amb una màxima prevista de 22. Aquest migdia pujarà fort la temperatura amb un temps que continuarà sent molt canviant. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui tindrem pluja al Pirineu amb una cota de neu que passarà dels 2.000 metres. A la resta, núvols, clarianes, estones de sol també i una temperatura que pot superar els 20 graus a la costa i al prelitoral, amb vent moderat però que s'enforteix sobretot a última hora del dia i especialment també demà, que serà fort a bona part de Catalunya.
I l'endemà de l'acord per desconvocar la vaga en aquest sector ferroviari arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Després de molts dies de crisi ferroviària, estic en disposició d'afirmar que he trobat la solució al problema de Rodalies i la vull compartir amb els oients de Catalunya Ràdio. Ens hem de fer maquinistes i, si pot ser, també sindicalistes. Dic això perquè ahir sabíem que el ministre Òscar Puente ha aconseguit aturar la vaga de Rodalies prometent als maquinistes que els reforçarà la seguretat de les vies, que contractarà 3.600 noves places d'ara fins al 2030 i que tot això es farà amb 1.000 milions d'euros addicionals a la inversió ja prevista. Si em permeteu la grolleria, ni finançament singular ni polles amb vinagre. El que no han aconseguit milions d'usuaris indignats després d'anys de retards i d'accidents, ho han aconseguit un miler de maquinistes, la majoria dels quals, dit sigui de passada, no són catalans. Doncs ja ho tenim. Estimats oients, sindiquem-nos, fem-nos maquinistes, i a poder ser, espanyols. I així, en una setmaneta, podrem anar en tren a la Lluna.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
Bon dia, avui amb la música de Bruno Mars i Marry You. I és que tal dia com avui, un 10 de febrer, però de l'any 2005, aleshores el príncep Carles de Gales va anunciar el seu enllaç matrimonial amb Camilla Parker. L'amor de la seva joventut es va celebrar finalment el 9 d'abril del 2005 en una cerimònia civil a Windsor. Inicialment previst pel 8 d'abril, es va haver d'ajornar un dia a causa del funeral del papa Joan Pau II.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem parlat amb en Genís, que és un pastisser de Vilanova i la Geltrú. Pastisser de Vilanova i la Geltrú. A tu t'agrada el merengue?
Sí, tant.
Menges habitualment o no?
No, habitualment no, però...
En moments...
puntuals.
Un moment puntual una miqueta va bé, no? Mm. Doncs bé, aquesta setmana té feina, tenim el Carnestoltes a tocar i ens ha volgut explicar la tradició de la guerra de merengue que se celebra a la població aquesta mateixa setmana.
Les botigues també es venen aquestes mànigues perquè la gent se'n vagi empastifant pel carrer. Després es fa un acte a la plaça del Mercat on tota la canalla s'empastifa de merengue i es fa un tribut al que va inventar tot això, que va ser un pastisser d'aquí de Vilanova, que es deia Blanc, que va ser el que va començar amb aquesta festa.
Doncs vinga, empastifar-nos de merengue.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs mireu, tothom parla del Penis Gate, que són... Penis Gate.
Boníssim, això del Penis Gate.
Que són les noves trampes dels saltadors d'esquí noruecs als Jocs Olímpics d'hivern que s'estan celebrant aquests dies. El cas és que, segons el diari alemany Bild, aquests esquiadors s'injectarien àcid hialurònic al penis abans de prendre les mides dels vestits de competició, i aquest àcid doncs els faria augmentar la mida, els obligaria, per tant, a portar uns vestits més grans i els donaria més aerodinàmica a l'hora de saltar.
Fa molt bé.
Ah, sí?
L'aerodinàmica sempre s'agraeix. Mm. Sí.
Però que no coneixen que hi ha una pastilla blava, que això també ajuda, i no cal punxar-se el penis?
No, però això ho fan perquè clar, la pastilla blava aniries alegre.
A veure, expert en pastilles blaves.
No, a veure, si et prens la pastilla blava és perquè allò rutlli durant molta estona.
Però no diu que volen augmentar la mida.
Sí, però és més de bulto de bulto, quan els hi posen el mallot, saps què vull dir-te? No van arreglats.
Empalmats.
Exacte. Oh. Ells només ho fan per ampliar el volum del seu penis i al moment que es posen...
En deflexió, diguéssim.
Exactament. I quan els hi posen el moro d'esquí, doncs se'ls hi veu doncs, una bona baixada.
Però això ho fan perquè es vegi.
Per estètica.
Això ho fan per poder saltar més. Poden saltar fins a 5 metres més.
Amb el penis amb àcid hialurònic, sí. És el que dius tu, de l'aerodinàmica.
Amb els vestits. Amb els vestits.
Clar.
Com més gros, més saltes.
Perquè suposo que deu regular l'equilibri del dreta o esquerra.
Juro. Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Jennifer, integradora i educadora social. Explica que el sindicat CGT ha ampliat la crida a la vaga de docents d'aquest dimecres al personal educatiu i de lleure d'escoles i instituts, des de tècnics d'educació infantil i educació especial, passant per vetlladors o logopedes, fins al personal del menjador. El motiu de l'ampliació de la crida és que consideren aquests treballadors indispensables, entre altres coses, per avançar cap a l'escola inclusiva.
Les seues tasques i les seues funcions fan possible que les criatures estiguen durant tota la jornada que estan a l'escola, perquè no només estan a l'escola quan estan fent classe. Fa que, entre altres coses, sigui mínimament possible el que li diem l'educació inclusiva.
La Jennifer insisteix en el perfil altament feminitzat d'aquest personal i denuncia la seva situació de precarietat.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 ha assolit un nou rècord històric. Ahir va tancar els 18.195 punts gràcies als bons resultats de la banca. On també han arribat a nous rècords és al Japó, a la borsa de Tòquio. El Nikkei s'ha disparat un 4% després que s'hagi confirmat la victòria electoral de la nova ministra Sanae Takaichi. A l'altra banda del Pacífic, els índexs de Wall Street continuen avançant a l'alça. Els parquets tecnològics operen en verd després de les caigudes de la setmana passada. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec les experiències més autèntiques que cada destí t'ofereix. Records que són per sempre.
I jo, com a fotògraf expert, confirmo que els millors capvespres no es guarden en un rodet.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. Ara, un 20% de descompte, el millor preu garantit i finançament a mida. B-Travel. Viatja't la vida.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. 4 úniques setmanes, Bania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat,
est a oest,
Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Un dia que engega a Rodalia sense vaga. El Ministeri de Transports i els sindicats van tancar un acord per aixecar les aturades previstes fins demà.
L'acord que ha firmat el mateix ministre Òscar Puente i els sindicats implica un increment de 3.600 treballadors a Adif i Renfe i, segons el Ministeri, també preveu un augment de la inversió en manteniment de 1.800 milions d'euros els pròxims 5 anys, tot plegat per reforçar la seguretat dels trens. Diego Martín, del sindicat CEMAP.
Pero creemos que es histórico, puesto que se abordan muchísimas medidas, muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y, sobre todo, también los profesionales necesarios que son imprescindibles para llevar a cabo todas estas medidas.
La notícia és, doncs, la fi d'aquesta aturada a Renfe, un dia abans del que estava previst. Anem ara a l'estació de Sants de Barcelona per saber com estan les coses. Joan García, bon dia.
Bon dia, Francesc. El dia arrenca, segons Renfe, amb el 80% del servei previst per avui, dins de l'oferta ja restringida des de l'accident de Gelida. Hi ha algun tren cancel·lat, algun retard. Renfe avisa que, sobretot ara, aquestes primeres hores, hi pot haver alguna alteració, i és que la vaga no va acabar fins a la mitjanit, per tant, hi pot haver algun tren que no estigui a punt en alguna capçalera de línia, o bé sense maquinista. Fora d'aquestes alteracions, de moment, el que ens diuen majoritàriament els primers usuaris que arriben a Sants és que avui, comparat amb ahir, han vingut prou bé.
Vinc de Mollet i ha anat bé avui. Força puntual. S'ha anat parant en algunes estacions una estoneta, però bueno, força bé.
Bueno, avui bé. M'ha aixecat una mica més aviat, eh? Però sí. Bueno, bé, avui bé.
a l'alta velocitat. De moment no veiem alteracions.
Gràcies, Joan. I novetat també de les últimes hores, el Ministeri d'Agricultura descarta que l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya fos al laboratori de l'IRTA.
De fet, apunta que l'origen està relacionat amb el contacte dels senglars amb carn contaminada. Reprèn la hipòtesi de l'entrepà. Descarten que procedeixi del laboratori perquè el virus amb què treballa no és el mateix que ha infectat els senglars. El govern ha valorat positivament l'informe, però demana que no s'abaixi la guàrdia per continuar contenint el brot. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
Prudència, que continuïn treballant. Avui sabem que això no ha sortit del CRESA i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen. I, per tant, aquí apunten també diferents aspectes que s'han d'analitzar.
L'informe també proposa crear una franja sense senglars al costat del focus per contenir el brot.
Avui parlarem amb el conseller Ordeig a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa a l'actualitat internacional, molt pendents de la situació cada cop més complicada a Cuba, que està a punt de quedar-se sense combustible. Això és la conseqüència de l'embargament i les amenaces dels Estats Units d'imposar aranzels a qui subministri petroli a l'illa.
Tot plegat ja afecta el turisme perquè els aeroports s'han quedat sense querosè. Les companyies Iberia i Air Europa han anunciat que en els vols directes de tornada hauran de fer escala a la República Dominicana per omplir el dipòsit. Les companyies de Canadà han reajustat la freqüència i les rutes i ofereixen cancel·lacions sense penalització. I la Russa Aeroflot també ha ajustat els horaris dels vols i ja no ven bitllets en destinació Cuba. Aquest no és l'únic efecte, també han començat a tancar hotels amb una ocupació baixa. L'any passat el PIB de l'illa va baixar un 5% i des del 2020 un 15%.
I el cas Epstein continua donant titulars. El darrer és que la parella i còmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, podria exculpar Donald Trump a canvi d'un indult.
Tal com es preveia ahir, Maxwell es va negar a respondre a les preguntes del Congrés, però va dir que estava disposada a fer-ho i exculpar tant Trump com Bill Clinton sempre que se l'indulti. Maxwell està empresonada a Texas, acusada de pederàstia.
I aquí a l'altra banda de l'Atlàntic, el cas Epstein pressiona el primer ministre britànic, però Keir Starmer descarta dimitir.
Starmer va nomenar un ambaixador als Estats Units, Peter Mandelson, malgrat saber que tenia vincles amb el magnat condemnat per tràfic sexual de menors. De moment, Starmer té el suport del gruix del Partit Laborista després que han plegat dos dels seus col·laboradors més estrets. En canvi, el líder laborista escocès, Anna Sarwar, li demana que faci un pas al costat per no malmetre les perspectives electorals del partit. Un cas que també esquitxa la monarquia britànica. El rei Carles III ha vist com li retreien els vincles del seu germà Andreu amb Epstein.
Carles! Quan fa que sabies això de l'Andreu i l'Epstein?
Carles III ha dit que col·laborarà amb la policia en la investigació de la relació de l'expresident d'Andreu amb Epstein.
Va, més notícies. Cau el nombre de pisos turístics a Catalunya. En 5 anys, aquesta modalitat de lloguer ha passat de representar l'1,64% del total del parc d'habitatge del país a l'1,2.
Si l'any 2020 hi havia 63.000 pisos turístics, ara n'hi ha 47.000, 16.000 menys, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El Ministeri d'Habitatge ho atribueix al desplegament del Registre Únic d'Arrendaments, que obliga a verificar la legalitat dels pisos turístics i a la reforma de la llei, que permet als veïns vetar aquests habitatges en els seus edificis. A Catalunya, el Codi Civil ja preveia que les comunitats poguessin prohibir aquests habitatges canviant els estatuts i amb el suport de la majoria dels veïns.
I el pes del turisme en l'economia de Barcelona ha baixat des del 2019.
Segons un estudi realitzat per l'Observatori Economia Urbana impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona, mentre que el 2019 representava un 14,1% del PIB de la ciutat, l'any 2023 es va situar al 12,8%.
Anna Escura.
Per cada 5 euros generats pel turisme, un va parar a l'allotjament i els altres a sectors com el transport, el comerç i la restauració. El turisme a Barcelona ocupa 165.000 persones. Joan Ramon Rovira, director del Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures de la Cambra.
La productivitat mitjana del conjunt de totes les activitats vinculades al turisme és exactament igual a la mitjana del conjunt de l'economia urbana de la ciutat. Per tant, seria un macrosector que és un reflex i a la vegada és un motor del conjunt de l'economia de la ciutat.
Anna Escureixes per al Matí de Catalunya Ràdio.
Fa uns minuts us ho apuntàvem, treballadors de Correus denuncien que l'empresa prioritza l'enviament de paquets de grans companyies al petit correu. Això explica perquè, per exemple, fins fa 4 dies encara repartien postals de Nadal.
El cartell delegat de la CGT a les comarques de Barcelona, Albert Marín, constatava al Matí de Catalunya Ràdio el que per molt ja era un secret de domini públic.
Com arriba tot aquest gruix de feina, que és sobretot paqueteria comercial, des d'Amazon a Inditex o d'altres companyies, Zalando, etcètera, des dels nostres llocs de treball se'ns donen la instrucció de que s'han de prioritzar aquests enviaments que estan compromesos o pel que sigui, no?
Una denúncia que arriba després que Dinamarca tanqués el servei de correu postal i deixés l'entrega de paquets a mans de companyies privades. Aquest programa s'ha posat en contacte amb Correus, però no han respost.
I a la cultura, comencem al Palau de la Música. Marta Viana, bon dia.
Bon dia. Ahir va haver una llarga ovació a l'estrena de l'espectacle One Piece Music Symphony al Palau. L'Orquestra Simfònica del Vallès va interpretar fragments de la banda sonora del manga amb més èxit de la història.
Va seguir el concert del Mar Ruiz.
Al fons de l'escenari, una pantalla mostra imatges i fragments dels capítols o les pel·lícules, dels que formen part les peces que interpreta l'OSB. És música original de la sèrie, composta per Kohei Tanaka i amb arranjaments especials per a l'espectacle. A la pantalla veiem les històries dels protagonistes, l'origen del barret de palla del Ruffy, per exemple, o el significat del tatuatge de la Nami. Veiem com es van unint a la tripulació del Ruffy, lligats pel trauma, l'amistat, la perseverança i un fort sentit de la justícia. One Piece és el manga més venut de la història i el seu moment de més èxit va ser entre el 2007 i el 2012. I el 20 de febrer torna a 3CAT amb nous episodis. Són 57 capítols de la temporada titulada L'illa dels Tritons. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més música. Han dit que aquesta nit és la nit. Sidoni, Love of Lesbian, Mamaduixa, Joan Miquel Oliver o Masoni són alguns dels grups i artistes que actuaran a la 14a edició del Festival Ítaca a l'Empordà i a Girona.
Un festival que arrencarà a la platja de Riells de l'Escala per Setmana Santa, però que farà parada en 7 municipis més de l'Empordà i també, després de molts anys, a Girona, amb l'actuació de Morat al Palau de Fires. Martí Aiguabella és el codirector del festival.
La possibilitat de poder programar un artista que fa temps que seguim, que sabem que genera un gran impacte en molts i moltes joves del territori català i no només purament de la ciutat.
Com sempre, el nucli central del festival seran les dates al voltant de la Revella de Sant Joan a la platja Gran de l'Estartit. L'Ítaca aspira a superar les 35.000 entrades venudes l'any passat.
I no hi ha dia sense Bad Bunny. La capital del perre, ahora todos quieren ser latino, no, pero le falta sazón, bateri y reggaetón. Avui perquè esborra tot el contingut del seu Instagram després d'haver fet història a l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl.
En les últimes hores, l'artista porto-riquenya ha eliminat totes les seves publicacions a la xarxa social, ha esborrat la seva foto de perfil i ara ja no segueix cap compte. Al seu perfil, que té 53 milions de seguidors, només hi queda un enllaç del seu àlbum Devi tirar més fotos. Aquesta desaparició digital ha agafat els usuaris per sorpresa i ha disparat totes les especulacions. Alguns dels seguidors més fidels vaticinen que Bad Bunny podria estar preparant nova música, perquè no és el primer cop que fa servir aquesta estratègia per generar expectació, però altres no passen per alt que l'acció podria tenir a veure amb la controvèrsia que ha creat el seu show. Recordem que la matinada passada Bad Bunny va convertir l'espectacle de la Super Bowl, la final de la Lliga de Futbol Americà, en un cant a l'orgull llatí que ha rebut dures crítiques del president dels Estats Units.
I els esports, Robert Prat.
L'Espanyol perd 4-1 a Villarreal. La campiona d'esquí, Lindsay Bond, confirma que l'hauran de tornar a operar de la tíbia, a desvincular la lesió del fet d'haver competit amb els lligaments encreuats del mateix genoll trencats. Avui també participació catalana a la prova d'esprint d'esquí de fons i en patinatge artístic en aquests Jocs Olímpics d'hivern.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
L'Espanyol s'ha convertit en un equip d'extrems. Davant la incredulitat de tothom, va ser capaç de sumar 5 victòries consecutives per tancar l'any. Però aleshores va arribar la visita del Barça i es va trencar la màgia. Des de llavors ha sumat un únic punt amb el Llevant, un de 18 possibles. La bona notícia és que encara està en posicions europees. La dolenta, que l'equip ha perdut tota la confiança que li va mereixer a l'inici de temporada. Amb 34 punts, l'Espanyol ha de recuperar la il·lusió o aquesta lliga se li farà molt llarga.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Bon dia. A aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 6 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran, amb pluja, 7 graus a Bescanó, al Gironès, i 10 graus a l'aeroport de Barcelona. Tenim pluja concentrada de moment a les comarques de Lleida, però amb previsió que quedi, sobretot avui, estancada a la zona del Pirineu i a tot estirar el Prepirineu. A última hora, fins i tot reactiva. Diem pluja perquè la cota de neu se situarà al voltant dels 2.000 metres o fins i tot 2.400 metres al migdia. A la resta, un dia més variable, amb núvols clarianes i sobretot amb vent de ponent que farà pujar la temperatura fins als 20 graus a la costa i del prelitoral fins als 22 o 23 a les Terres de l'Ebre. I sembla que aquest vent s'enfortirà a última hora i especialment de cara a demà dimecres.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 3:15 analitzarem les novetats sobre el brot de pesta porcina amb el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig. Li demanarem per l'informe del Ministeri d'Agricultura que descarta que el virus sortís de l'Irta Cressa.
I a les 9 repassarem l'actualitat política i entrevistarem el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
A 10:45 anirem fins a la Sagrada Família per parlar amb l'arquitecte director del temple, Jordi Faulí.
I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre les gales d'entrega de premis.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir va tornar a ser un dia intens a Rodalies a causa de la vaga. La nostra usuària preferida ens va trucar per queixar-se que no s'estaven complint ni els serveis mínims.
Això ha provocat, evidentment, doncs una altra vegada la gent...
Tenim una usuària de Rodalies...
Sí.
Vostè deu ser la Marta. Marta de Sarceló.
Sí, la Marta.
Per fer una huelga de 3 dies, con la que está cayendo, que hay que tener unos cojonazos como los socios.
Tranquila, Marta.
Es que de verdad,
entenc que avui no deu haver pogut agafar el tren aquest matí. Per...
De verdad, ¿Qué diu? Serveis mínims. ¿Entiendes? Es que estamos en la India, Ricard.
No, Ricard.
Esto es el tercer mundo, porque aquí no hi ha ningú que informi de res, Ricard.
Els problemes de cada dia, que hi ha poca informació. Sí, amb això li donem la raó, però que tampoc cal generalitzar... Deixa'm parlar un momentet. Vinga, cap a 11:45. Més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui és un bon dia per recordar que hem de parar de fer famosa gent estúpida i dirigir la nostra atenció, també digital, especialment, cap a persones que proven de millorar al voltant. Recupereu l'espectacle de Bad Bunny a la Super Bowl, on recorda la importància de creure en un mateix i del valor que tenim i que sovint no ens reconeixem, o llegiu la Fellow, de moment només en francès, el nou assaig de Charlotte Casiraghi, on reflexiona sobre l'esquerda que ens travessa i la vulnerabilitat, ajudada d'autors com Deleuze o Scott Fitzgerald, Benito i Charlotte, dues cares d'una mateixa bona moneda. Molt bon dia.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Tal dia com avui de 1971, Carole King treia el seu segon disc, Tapestry. Avui és un molt bon dia per escoltar-lo i, sobretot, fer-ho des d'una plataforma que no sigui Spotify. Hi ha un boicot actiu contra Spotify perquè financia la indústria armamentística, difon anuncis d'AIS als Estats Units, promou continguts generats amb intel·ligència artificial que vulneren drets d'autor i paga una merda als artistes. Us recomano explorar alternatives més ètiques com Qobuz, per exemple, escrit Q-O-B-A-L-T-U-Z. Com a consumidors tenim poder. Bon dia.